tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Dimecres, moment d'encetar una nova edició del programa Ràdio Balaguer.cat, aquí la sintonia de Ràdio Balaguer. Saludem, com fem sempre, al Jordi. Què tal, Jordi? Tot a punt?
Tot a punt.
Avui farem un programa una mica més condensat, coses de la programació, doncs anem amb els horaris que anem, i serà més curtet, però així tot tenim coses interessants, com per exemple l'arribada de la nova versió del Windows. Interessantíssim, perquè quan hem vist tot el que porta de novetats, no m'estranya que no li hagin dit Windows 12. Pot ser el Windows 11 perfectament, perquè total pel que porta...
Sí, ho explicarem.
És una ampliació més.
Sí, sí.
Així tot també tenim altres coses per explicar-vos, i recordeu que tenim en marxa un concurs. Avui us ho recordarem perquè us donarà l'oportunitat de guanyar un suculent premi. Doncs amb aquesta energia, vinga, va, posem-nos-hi, i amb la música de Sedie, un DJ i productor que està fincat a Los Angeles. Amb ell comencem parlant d'una de les coses que més ens agrada parlar en aquest programa, que és multes. Ens agrada que les grans tecnològiques passin per caixa, i avui la que passa per caixa és Facebook.
Sí, no és que ens alegrem de la desgràcia dels altres, però sí que, evidentment, si han fet coses que no està bé, han de pagar. I, bàsicament, la multa que us expliquem ara és que Irlanda ha multat a Facebook, a Meta, amb 91 milions d'euros per emmagatzemar contrasenyes amb text pla. És a dir, ho expliquem.
Sí, explica una mica.
Dintre els servidors de la companyia Facebook, representa que les usuaris, les dades dels usuaris, és a dir, la meva, la de l'Oriol, la d'altres usuaris que utilitzen Facebook, doncs les contrasenyes estaven guardades amb text pla. Això podia permetre als usuaris, això podia permetre als treballadors de Facebook agafar aquestes contrasenyes i accedir als nostres comptes de Facebook. I, per tant, vulnera totes les lleis de privacitat, està clar.
Diguéssim que les contrasenyes han d'estar encriptades, també, eh? O sigui, o com a mínim, d'alguna manera, que no sigui fàcilment llegible la contrasenya.
Sí, correcte. Bàsicament, és un error, pràcticament, a nivell tècnic de principiants. Els hi va passar a la totpoderosa Facebook, això només va passar als inicis, i tot i que ho va rectificar, diguem que ha al·legat de totes les maneres possibles davant del Tribunal de Justícia d'Irlanda, però igualment l'han multat. Mm.
És gros, això, Jordi, contrasenyes en text pla, això es guardava als anys 90, crec.
Sí, sí, és una mica greu. Li pot passar amb un programador que comenci, però és estrany que passi amb una companyia tan gran, però bé.
Doncs, bueno, de moment 91 milions d'euros, i sembla que van ferm, això, o sigui, que els haurà de pagar.
Sí, abans voldríem aclarar a tots els oients que a dia d'avui ja no passa això, és a dir, totes les contrasenyes estan ben protegides, segurament amb proteccions hash, encriptades i moltes més mesures de seguretat.
I de totes maneres, si entra un hacker, potser al final es podria acabar traient, però si entra un hacker a un d'aquests ordinadors i es troba totes les contrasenyes amb text pla, és tan fàcil com copiar, pegar, que diuen.
Sí, sí, sí.
Seria extra fàcil. També volem parlar avui de Western Digital. Heu de saber que se separa en dues empreses. A partir d'ara tindrem SanDisk, que serà l'encarregat dels SSD i de les memòries, com tota la vida, no? I Western Digital seguirà amb els seus altres projectes.
Sí, Western Digital és un fabricant tecnològic dels més coneguts i reputats, sobretot per la fabricació de discs durs, però més coneguts per discs durs mecànics. I SanDisk és una de les companyies més conegudes, sobretot per fabricar memòries flash, o discs durs d'estat sòlid. El tema està que les dues companyies semblava que es anaven a fusionar amb una de sola. Per què? Bàsicament perquè Western Digital fa 10 anys va comprar per 19.000 milions de dòlars SanDisk, i per tant eren una sola companyia.
De fet, fins ara el que havíem vist és que podíem anar a comprar discos i trobar-nos discos mecànics de Western Digital i també discos d'estat sòlid de Western Digital, una cosa que sobtava una mica, i també hi havia SanDisk, o sigui, és una mateixa, diguéssim, un holding empresarial, no? Dos empreses que estaven fabricant les dues coses amb noms, i ara no, ara això no passarà.
Sí, bàsicament, tot i que Western Digital hagués comprat SanDisk, diguem que les dues companyies operaven com a companyies independents. Sembla ser que per abaratir costos i ser més competitius, ara cada una continuaran...
Serà més independent, encara.
Seran més independents com a companyies independents, i a més no es faran competència l'una a l'altra. Això què vol dir? Pues que Western Digital, tot i que encara té de productes de SSD, per posar-vos exemple, doncs en deixarà de fabricar i tots passaran a ser discs durs d'estat sòlid de la companyia SanDisk.
De fet, si entreu a la pàgina web de Western Digital i aneu a l'apartat de SSDs, veureu com directament ho redirecciona cap a SanDisk. O sigui que allà hi trobem fins i tot referències, coses que estan fabricades, aparells que estan fabricats sota el nom de Western Digital. Entenem que amb els mesos, quan hagin venut tot l'estoc, desapareixeran també aquestes referències, aquests aparells fabricats sota el nom de Western Digital que es dediquin a la SSD i al contrari, no?
Sí, i per tant, bueno, cada companyia actuarà de manera totalment independent i com hem dit, no es faran competència entre elles.
Doncs això, explica't això, tampoc no hi ha molt més a explicar, només que no us sobti si us veieu això. També us volem explicar que els propers Snapdragon X2 Elite ja estan en fase de proves. Fa 4 dies que parlàvem de la primera generació i ja estan provant els segons.
Sí, recordem que bueno, va haver molt rebombori, no? Fa pocs mesos on vam explicar que sortien els primers ordenadors, els primers PCs, que no anaven amb arquitectura x86, amb la de tota la vida, la d'Intel i AMD, sinó que ja anaven amb processadors de Snapdragon, processadors basats en arquitectura de mòbil. Pues bé, això era la gamma Snapdragon X Elite i Elite Plus, i sembla ser que ja tenen la pròxima generació preparada, la X2.
És lògic. Recordem que hi van fer bullir moltíssim l'olla, i va haver pactes d'exclusivitat, però a l'hora de la veritat, quan van sortir, algú va dir que potser els hi faltava una miqueta, que no acabaven de rendir com s'esperava, que no eren allò de la màquina d'aniquilar a Intel i a AMD.
Sí, bàsicament tenien aquests nous processadors de Snapdragon per a ordenadors personals, tenien l'avantatge de l'autonomia, com és habitual amb un mòbil, no? Que els processadors consumeixen molt poc, però no eren tan potents com s'esperava.
Doncs bé, veurem què passa amb aquest X2 Elite, veurem si realment donen la talla i al cap i a la fi és un pas natural. Ara han entrat a la guerra, han de competir cada any, han de traure cada any AMD trau nous processadors, cada any Intel ho fa, doncs ells també han de fer el mateix, cada any han de traure nous processadors.
Sí.
Si no, per què t'hi posaves? Us volem parlar també del Samsung Galaxy Chromebook Plus. Sí, els Chromebooks van arribar amb molta força, després semblava que no, però continua, és un producte que continua estant aquí i ara veiem que Samsung treu noves versions dels seus dispositius.
Sí, són productes que continuen existent i bàsicament Samsung hi continua apostant. Ens presenta aquest nou Chromebook amb una pantalla força gran, a més, amb tecnologia OLED, per tant, amb molta qualitat d'imatge, i fins a 13 hores d'autonomia de bateria, aquest portàtil. Pot funcionar durant 13 hores seguides.
Suposem que el fet de que la pantalla sigui OLED també hi col·labora, això, perquè gasta menys.
Sí, les pantalles OLED consumeixen molt poca energia i, per tant, ens permeten durar la llargada de la vida de la bateria. A més, també, de portar un processador Intel Core Ultra 3 101, que són bàsicament els de baix consum d'Intel.
Mm-hmm. No és el pitjor processador del món, però tampoc és un processador ultrapotent, aquest, per un Chromebook ja faríem.
No, és de la gamma mitja-baixa, per dir-ho així, és un Intel Core Ultra 3, els coneguts com a els i3 de tota la vida, per dir-ho així, i bàsicament dintre de la gamma de baix consum.
Mm-hmm. Doncs ens diuen que ha de ser suficient, com perquè s'hi mogui la intel·ligència artificial Gemini de Google, que al canvi a la fi són bancarats si és un Chromebook, i que s'hi mogui el sistema operatiu de Google per a Chromebooks. Bueno, no molt més a explicar, Jordi, simplement veure que si continua apostant. Són uns equips que no, en aquest cas, quan anem a buscar plus, paraules plus, no són excessivament barats, no sabem preu exacte, però barat no serà, però són uns dispositius que són més econòmics que si anem a buscar un ordinador normal.
Sí. Passa que recordem que les funcions són limitades, Només sí, podem, sí. Sistema operatiu porten Chromos i, per tant, podrem fer anar poques funcions, algunes funcions de Google Suite i poca cosa més.
Bueno, allò que diem, no?, de que quan aquests dispositius, quan no tenen connexió a internet,
no serveixen
de gran cosa. I ja que parlem de Samsung, ens han anunciat que demà, 3 d'octubre, ens explicaran i sortiran ja per la porta gran amb el nou Samsung Galaxy S24 FE.
Sí, recordem que Samsung, allà a principis de gener o potser a principis de febrer, acostuma a traure el seu nou book insignia, el seu mòbil més potent dintre la gamma Samsung Galaxy S i la generació que toco, i a finals d'any trau la versió reduïda, que és la FE.
De fet, es diu 24 perquè és la de l'any 24, o sigui, calculem que cap allà al voltant del Mobile World Congress traurien l'S25, si tot va bé, però ara ens toca l'S24 FA.
Sí, la versió reduïda del mòbil més potent que va traure aquest any.
Què trobem amb aquest mòbil, Jordi? Perquè veiem que ha de ser més retallat que l'original perquè pugui baixar en preu.
Sí, tot i això, les prestacions són excepcionals, són molt bones, amb un processador Exynos 2400, 8 GB de RAM i també funcions d'intel·ligència artificial.
Ja faríem amb això, més o menys.
Sí, sí, sí. A part d'emmagatzematge, podrem escollir 128, 256 i 512. A part de portar una pantalla també AMOLED força espectacular, de 6,7 polzades i resolució Full HD.
I amb 120 Hz de refresc. Sí. Veiem que l'únic lloc potser d'on han retallat seria les càmeres. Anem a mirar el tema de càmeres, a veure com ens l'han deixat, i aquí sí que veiem que respecte a l'original hi ha una petita baixada.
Sí, les càmeres s'han reduït i trobarem una principal gran angular, triple càmera, principal gran angular de 50 megapíxels, una ultra gran angular de 12 i un altre teleobjectiu de 8.
Doncs tampoc està tan malament, Tenim fins i tot un zoom de 3x... Tampoc sí. Està tan malament, triple càmera i amb zoom i tot.
I la frontal és de selfies de 10 megapíxels. Bueno, no porta les càmeres que porta l'S24 pur, però està força bé.
Uh-huh. Veiem una bateria de 4.700, això sí que a algú li pot semblar poc pel que està sortint avui en dia, que recordem que l'estàndard en tots els mòbils és de 5.000 en amunt, aquí ens hem quedat als 4.700, però porta càrrega ràpida de 25 watts. Tampoc seria com aquelles del Xiaomi de 300.
De 300, sí, sí.
Bueno, tot una mica retalladet per aquí i per allà, porta 5G, porta Wi-Fi 6, Bluetooth, la penúltima especificació, bueno, està bé.
Sí, comentaus que evidentment veiem amb prestacions que està retallat respecte a l'S24, tot i això no molt retallat, i el trobarem amb diferents colors aquest mòbil, amb blau, amb grafit, amb gris, amb menta, amb groc, i finalment comentaus el preu.
Doncs Jordi, quin preu hem de pagar?
Sí, 759 € pel model de 128 GB.
Bueno, està bé, no?
819 pel de 256 gigas i bàsicament també podrem afegir uns Galaxy Buds per 19 €.
Sí, sempre fiquen algun complement així perquè sembli que ens surt més a compte tot plegat,
Sí.
Bueno, aquests són els preus que tenim. Algú dirà, bé, a més ens permeten accedir a les últimes funcions d'intel·ligència artificial de Samsung, O sigui, ni que el mòbil en teoria està una mica més retallat, accedeix a totes aquestes funcions, perquè la retallada, el que és en potència amb un Exynos 2400, tampoc va tan just, També us vull... Mira, avui ja que parlem de Samsung, us parlem del Ring, el Samsung Galaxy Ring, l'anell aquell que hem comentat diverses vegades, que per fi ha arribat aquí. Ja el tenim, us podem parlar fins i tot de preus a nivell de l'estat espanyol.
Sí, un gadget o dispositiu que realment ens trau l'atenció, no? Ens crida l'atenció. Bàsicament, podem fer la brometa, no?, del senyor dels anells, un anell per controlar-ho tot, i bàsicament és que és així. És un nou producte de Samsung, ja el van presentar al Mobile World Congress de l'any passat, i arriba a Espanya, sembla, amb un preu de 449 €.
Doncs això, 449 €. Què és el que ha de fer aquest anell? Pues és un anell que, lògicament, fa certes coses que faria un rellotge intel·ligent, però hi ha coses que no les fa. Per què? Perquè no té pantalla.
Sí, bàsicament és un perifèric, un dispositiu, un wearable que no té pantalla.
Què hi podem fer amb un anell que no té pantalla? Doncs amb un anell que no té pantalla ens pot monitoritzar el son, les passes, totes les coses de salut, bàsicament, però tot ho haurem de consultar després a través de la pantalla del mòbil.
A través del mòbil, ni més ni menys.
Algú va preguntar també, i com funciona tot plegat? Perquè, clar, els anells d'anells, quan anem a la joieria, el primer que fan és mirar-nos la mida. Doncs funciona així, com vam dir. Primer hem d'anar a comprar, ens demanarà qui afegim la talla, que hi ha talles disponibles des de la 5 fins a la 13, i després ja ens enviarien l'anell a casa. Que no sabem la talla que fem o no trobem exactament o d'això? Doncs ens envien un kit
per comprovar la talla.
Clar, és un anell, no és com un rellotge que porta la seva corretgeta i l'ajustem allà on fa falta. Un anell va així.
Sí.
Bueno, no sé si li acabem de veure la punta o no, són 450 € per no tindre pantalla, no sé.
Per tindre un anell. Bàsicament, també comentaus finalment que, a part de la talla, també és important els colors, i el trobarem amb negre, amb titani, amb plata titani i or titani.
Home, i tant. Això és important, un anell al cap i a la fi és una cosa que llueix, no? És important aquells colors, més potser que amb un mòbil. Uh-huh. anem a parlar d'altres temes, en aquest cas ja acostant-nos cap a l'apartat dels videojocs, però abans us volem explicar dues cosetes que ens han cridat l'atenció. La primera d'elles és que LG ja ho ha dit, a més ho reconeix, que començarà a mostrar anuncis dels seus Smart TV quan estan en repòs. Allò de que tenim la tele, que quan fa una estona que no estem tocant res, sempre fica un estalvi de pantalla, que a vegades són imatges, coses boniques... Pues aquí sembla que a LG ja hem vist la manera de dir, mira, quan hi hagi l'estalvi de pantalla, fiquem anuncis.
Sí, bàsicament, les grans tecnològiques, les grans companyies, busquen noves maneres de rentabilitzar els seus productes. I sembla que LG ha apostat per afegir anuncis als televisors. Bàsicament, passarà, com diu l'Oriol, quan estiguen en repòs, és a dir, quan fa estona que no estem fent res.
Doncs no hi ha gaire més a explicar. De moment ja ho estan provant, surten anuncis propis de coses del G, però sembla que a la llarga la idea és ampliar-ho a poder-ho vendre. O sigui, no us estranyi de que mentre esteu allí tranquil·lament o acabat de veure la pel·lícula, allò que estàs pues, acabant de recollir les coses i això, que la televisió es posa en repòs, doncs surtin anuncis.
Sí, a més, el G ha dit que els anuncis seran personalitzats per ubicació. És a dir, pues, sortiran anuncis d'aquí, aquí.
Guaita. Doncs quina sort. Sí, que tots van buscant la manera, tothom busca la manera d'acabar de rendibilitzar. No sé com ho veieu, però us acabeu de comprar un aparell, l'heu pagat, i un aparell que és vostre acabarà mostrant més anuncis encara dels que puguin ser possibles. Ja no és una qüestió de continguts, recordeu que quan veieu qualsevol contingut al YouTube o a la televisió normal, si no ho heu pagat, doncs hi ha un anunci, és normal.
Fins i tot veus sèries o pel·lícules a Amazon, te mostren anuncis.
Sí, sí, sí,
si
no has pagat et mostren anuncis, i fins i tot si has pagat a vegades et fiquen l'anunci davant, ni que hagis pagat un anunci et ja cola, no? Doncs ara aquí sembla que els anuncis colarien fins i tot per aquí. I finalment, abans d'anar cap als videojocs, vinga, va, us volem explicar què ha arribat la gran actualització de l'any per a Windows 11. Fa molt de temps, moltíssim, ens van explicar algú i ens van dir que potser ja aniríem a Windows per any. Això volia dir que aquest havia de ser el Windows 12. No, finalment no és el Windows 12, és el Windows 11 24H2. És una nova versió del Windows 11. I, bueno, han vist una mica què és el que porta... I no, tampoc no n'hi ha per llançar coets, eh? no és un restyling total.
Sí, no hi ha per canviar de Windows 11 a Windows 12, però bàsicament les principals novetats que ens presenten les trobem sobretot al menú Inici, on els usuaris que usen el programari PhoneLink de Microsoft tindran més dades. Parlem d'informació sobre l'estat de la bateria o les notificacions del mòbil, així com un ràpid accés a missatges i trucades.
Cada cop integra més allò de que quan arribem a l'oficina deixem el mòbil i ja fem anar el mòbil des de la pantalla de l'ordinador. Eh?
Sí, sí,
cada
tot ho fem.
Anem aquí. També veiem que hi ha canvis, si tenim un monitor HDR, doncs podrem habilitar la compatibilitat amb el fons HDR i també podrem alternar entre els perfils de color des del menú nadiu de Windows.
Sí, també, bueno, opcions noves, no?, amb visualització i qualitat d'imatge. Uh-huh. També en el cas de l'explorador d'arxius, veuen canvis a la secció d'inici. S'ha redissenyat per integrar fitxers recents i preferits, a més que se li ha donat més protagonisme a les opcions de copiar i enganxar dins del menú secundari. Bueno, un petit restyling.
Petit restyling. També tenim una altra novetat, que és la possibilitat de descomprimir i ara també crear arxius en .tar i .setz.
Sí, l'explorador d'arxius de Windows de fàbrica ens permetia fer zips, però no ens permetia fer pues, arxius tipus TAR i setz, pues ara també.
Bueno, és una novetat més, igual que també hem fet algun canvi a la interfície de l'hora i la data, que diu que ara serà més fàcil ajustar l'hora i la data. No sé qui ha ajustat l'hora i la data, si se l'agafa d'internet, però bueno, serà més fàcil. I també han fet canvis a la gestió d'energia.
Sí, bàsicament s'ha dissenyat per estalviar una major quantitat d'energia i, per tant, els ajustaments relacionats amb tot el que és energia també s'han redissenyat.
Tot allò de què passa quan apretem el botó d'inici, què passa quan s'aixeca o es tanca la tapa de l'ordinador, tot això donarà accés a fer més coses i fins i tot a poder crear més perfils energètics perquè s'estalvi més bateria. A part, veiem que també hi ha hagut un canvi, que la majoria d'usuaris no notaran, però és un canvi per a desenvolupadors.
Sí, bàsicament els permetrà als desenvolupadors utilitzar el popular ordre sudo perquè puguin provar scripts fàcilment a través de la consola de comandes. Uh-huh.
També un canvi important, potser no li hem donat importància, però algun cara li afectarà. Totes les aplicacions de correu o mail, tot plegat, s'ha substituït per l'Outlook.
Sí, bàsicament Outlook és l'aplicatiu més utilitzat del món, no?, com a client de correu, i bàsicament del Windows de fàbrica no el porta. L'Outlook s'havia de comprar a part, no?, a través de l'Office. Uh-huh. Pues bé,
anys enrere venia allò de l'Outlook Express, si te'n recordes,
sí,
que només era pel Hotmail.
Sí, però es podien configurar també clients de
clients
correu.
Clients de Pop3, sí.
Però bé, bàsicament ara tenia unes aplicacions que eren les de correu o mail i bàsicament les substituïxen directe per l'Oulu. Per tant, això és una molt bona notícia.
Sí, o no, perquè anem enrere, ens faran parabojos, eh?
Bueno, l'Oulu que és la millor aplicació de correu que existeix, penso.
Ens fiquen primer una aplicació, després ens la treuen i ara ens la tornen a portar. Bueno, si és la millor aplicació, benvinguda sigui. De totes maneres, si la setmana passada explicàvem que la gent d'Apple estava tenint problemes amb l'actualització que l'havia enviat i algunes tauletes els havien quedat bloquejades, doncs apa, ja la tenim aquí. Us hem explicat tot això i la següent que us diem és no correu a actualitzar, perquè es veu que hi ha gent que s'està trobant que és instal·lar l'actualització i l'ordinador en l'aire.
Sí, bàsicament hi ha gent que se li ha ficat aquesta nova actualització, la 24H, i el que ha patit és reinicios continuos del seu sistema, sense parar.
Fins i tot acaba sortint allò del reparador, perquè es reinicia alguna cosa, no s'acaba de fer bé.
Sí.
A Microsoft, a més, ho han reconegut, han dit sí, hi ha algun problema, ho estem estudiant, i de fet han parat l'enviament de l'actualització automàtica. O sigui, si sou d'aquests hàbils que sabeu com forçar una actualització...
Espereu-vos.
Millor no la forceu, perquè ja acabarà arribant quan toqui, quan estigui a punt la nova versió d'aquest sistema operatiu. Vinga, explicat tot això, anem a entrar a la secció de videojocs. Comencem per una notícia breu i comencem per una remasterització de l'Horizon.
Sí, bàsicament de l'Horizon, la versió Zero Dawn. Bàsicament serà el mateix videojoc, però amb millors gràfics. Fins i tot que l'expansió, el que va sortir després, que és el Forbidden West, doncs aquesta nova remasterització serà molt millor. Recordem que ha passat 7 anys, des que va sortir Horizon Zero Dawn. Per tant, va ser un dels millors jocs, per no dir el millor, de la passada generació de consoles, per posar-vos un exemple del PlayStation 4, i ara podrem disfrutar amb PlayStation 5 i també amb ordenadors, amb Windows, doncs d'aquesta remasterització, on veurem una posada al dia de tots els aspectes tècnics, tot i que segurament el videojoc serà molt semblant.
No cal córrer per això, Jordi, perquè veig que ens parles d'una data aquí a final de mes, encara.
Sí, 31 d'octubre, costarà 50 euros, i els que teníeu la versió anterior només haureu de pagar 10 per la diferència.
Ah, això està bé.
Sí.
Més coses que us volem explicar són els jocs de la setmana. Idees pels que voleu jugar. Vinga, va, comencem. Entrem pel primer. La primera proposta que ens portes és un Starfield.
Sí, us parlem de Starfield, Shattered Space. Bàsicament, no va ser... És un dels videojocs que s'esperava més, que us prometien més de la companyia Bethesda, però bàsicament no va ser, diguem, tan potser tan popular o tan espectacular com s'esperava. Però bueno, ha arribat la primera expansió, afegeix nou contingut, i una de les propostes als jugadors va ser que els planetes generats aleatòriament no tenien ànima. Amb aquesta nova expansió, doncs, diguem que els planetes seran molt més espectaculars i diferents.
Doncs sí, cada planeta tindrà lo seu.
Sí, per tant, bueno, bàsicament més aventures i expansions de l'Starfield, aquest videojoc d'estratègia espacial.
Disponible per a PC i per a les Xbox.
Sí.
El tindrem disponible ja, o sigui, és joc de la setmana. Següent proposta, una altra de Predator.
Sí, us parlem d'un videojoc de Predator, d'aquest popular personatge fantàstic, no?, que l'han vist lluitar fins i tot contra aliens, i bàsicament la veritat d'enfrontar-nos el Predator contra una esquadra d'humans és l'excusa perfecta per fer un joc simètric contra 5. Hem de donar caça als humans i fer servir totes les nostres habilitats alienígenes del Predator i bàsicament per derrotar això, els humans. Per tant, bueno, amb aquest videojoc nosaltres serem un Predator i combatrem contra persones.
Sembla que també hi ha l'opció de ser dels humans, intentar arribar fins a l'helicòpter en vida, o sigui, podríem triar bàndol.
Sí,
home, també
bàndol.
Estaria bé, no?, que poguéssim triar bàndol, perquè si no, ser l'alienígena, potser a tothom no li escau.
Per tant,
de totes maneres, està pensat per ser l'alienígena, perquè el Predator és el protagonista.
Sí, correcte. Un videojoc molt recomanable pels fanàtics del personatge, del Predator, i que, a més, visualment està molt bé i a nivell tècnic. I, per tant, a més, comentar que estarà disponible pràcticament per totes les plataformes, des de PC, PlayStation 5, també la 4 i també totes les Xbox.
S'anomena Hunting Grounds. Següent proposta de la setmana, Mech Warrior.
Sí, Mech Mech Warrior 5, Clans. Bàsicament us parlem d'un videojoc, de robots, no? I arriba a la cinquena aventura. Arriba per calmar les ànsies dels jugadors, per manejar una mola de metall armada fins a les dents. I com que porta el sobrenom de Clans, això vol dir que, a més, podrem enganxar trets i unir-nos entre nosaltres, entre altres components humans, per exemple. El joc comptarà amb un toc extra de narrativa, amb personatges més desenvolupats i també de decisions que poden fer variar el final. Per tant, un mode individual o mode campanya força interessant.
Mech Warrior 5, Clan s'anomena. El tenim per a PC, per a PlayStation 5 i per a les Xbox. I finalment, Bob Esponja. El Bob Esponja és un clàssic també, tot i que no hi ha una gran quantitat de jocs, però sí que n'hi ha. I aquest, no sé si seria el protagonista, perquè Jordi veig que em diu el joc de Patricio Estrella. El Patrick sí. És el protagonista aquí.
Sí, bàsicament és un videojoc per als més petits de la casa i bàsicament comencem l'argument de que un preciós dia al fons del biquini serà una pena que vingués un equinoderm i ho espatllés tot. L'asteroideu favorit de la tele, el Bob Esponja, s'ha aixecat amb un sol objectiu per avui, sembrar el caos. Recorre tot el fons de biquini saltant, destrossant coses, llançant-les pels aires, eructant i qualsevol cosa que s'acudixi per augmentar l'entropia del fons del mar.
Doncs el cap i la fitxa, fer el gamberro.
Sí.
Això és el que li toca al Bob Esponja. Un joc que, com dies, sempre que van encarats així als més joves, acostumen a estar també disponibles per la plataforma de Nintendo Switch. En aquest cas li tenim aquí, però també li tenim per totes les PlayStation i per totes les Xbox i ordinador. Trobem a tot arreu. Doncs amb el joc de Bob Esponja arribem al final del programa, però abans ens hem reservat una mica per recordar-vos que tenim un tema anomenat concurs i que és important. Això que anem a explicar us interessa.
Sí, tenim concurs en marxa, durarà tot aquest mes, i bàsicament la pregunta era fàcil, n'hi vam parlar al programa anterior, i si us sembla us la formulem a continuació.
Sí, recordem aquesta pregunta.
Sí, la pregunta és quin és el nom del FIFA d'aquest any, del videojoc, us parlem, eh?
Sí, perquè ja vam dir que va haver un moment en què algú va decidir que FIFA no es podia dir més. No és que no se n'hagués de dir, sinó que no se'n podia per tema de drets i llicències. Ja no es diu FIFA, té un altre nom. Això és el que heu de marcar. Com heu de marcar? Sí, perquè hi ha quatre opcions, per això diem marcar. Són quatre opcions per simplificar-vos la història i les trobeu a la pàgina web de Comsa Online.
Sí.
És a baix de la dreta,
això, eh? Sí, a baix de tota la dreta.
A baix de tota la dreta. Heu de deixar la vostra participació. Recordeu que sempre us hem dit només una per concurs, no feu diverses participacions i, a més, correcte, perquè la primera és la bona, la que tenim present. Doncs amb això ara sí posem el punt i final. I el programa d'avui. Ens trobem la setmana que ve amb més continguts. Que vagi molt bé la setmana.
Adéu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.